Vaja, vaja, ja ha començat la tertúlia, 9 i 21 minuts, escoltàvem el Pasqual d'Usó, el Jordi Casas, i l'alumne que es porta bé és el Toni Ramon, que ha vist que s'encenia el llum.
Aquí cada dia es comença més d'hora, tu.
Bueno, és que estic en una posició que veig el llum vermell.
Veus el llum vermell? Pobres, no, de fet, el Pasqual i el Jordi no el veien, per tant, estàvem parlant i hem començat ja la tertúlia, el Gall del Monestir, a l'estudi Ramon Bernils. S'incorporarà d'aquí poc el Domènec Miquel i podrem tractar diversos temes d'actualitat. Si els sembla, voldria començar parlant de l'escriptor Emili Teixidor, que va morir ahir als 78 anys, autor de Pa Negre i l'Ocell de Foc, va compaginar l'escriptura amb la pedagogia i la col·laboració amb mitjans de comunicació, va guanyar premis com el Crítica Serra d'Or i també el Sant Jordi de Novel·la amb el llibre de les Mosques, i en Pa Negre, convertit després en èxit cinematogràfic, va ser distingit, entre d'altres, amb el Premi Nacional de Cultura. No sé si van tenir l'ocasió de llegir algun dels llibres de l'Emili Teixidor, veure la transformació de Pa Negre en pel·lícula, i quina opinió els mereix la seva obra i trajectòria. Jordi.
Jo llegi Pa Negre, i al cap d'un temps vaig veure la pel·lícula, i em semblava raro que parlés del mateix llibre. Però sí, no? Va semblar molt diferent, no? Hauria de tornar a llegir el llibre, però bueno, el llibre em va agradar molt. Dic que llàstima... prometeu-me, home, és una pena i és una... no? Que s'hagi mort i tal i qual, però permeteu que faci una mica, entudeixo una mica, humor negre en el sentit del humor, dic, llàstima que el Emili Teixidor no hagués nascut a Fraga, perquè si no hagués escrit en aragonès de la franja...
En parlarem.
De la franja oriental, no? I en canvi escrivia en català, no? Però permeteu-me... No, però a part de l'Emili Teixidor, bueno, home, una pèrdua d'un escriptor com així sempre és... de lamentar, no? No sé si... Suposo que devia estar malalt, no? L'home,
tenia un càncer.
Ah, vale, vale.
Tot i que va continuar la seva activitat fins als últims dies.
No, però ja se li veia, últimament se li veia. Dius, home, aquest home no es veu fi, no? I, perquè 78 anys tampoc és una... Bueno, és el Beto Pasqual, no?
No, jo que... tinc 72.
Ah, vale.
De fet, va venir fa 3 setmanes aquí a Sant Cugat, en una tertúlia... Que avui a Cugat.cat hem recuperat el vídeo que vam fer, a part de recollir opinions de persones que el coneixien. Alguna opinió més sobre la seva trajectòria?
No, no, bueno, només comentar, no, que a la pel·lícula Pa Negre, Villaronga no només agafa el llibre Pa Negre, sinó també em sembla que és l'Assassí d'ocells, que llavors és el que fa que molta gent, no, que ha llegit Pa Negre, quan veu la pel·lícula trobi, doncs, una trama una mica diferent o fins i tot més complexa que l'estrictament del Pa Negre. Jo sí que, bueno, lamentar la pèrdua, doncs, d'aquest escriptor i pedagog, reivindicar sobretot el seu paper, no? Que, per fomentar la lectura constantment, fins i tot un dels seus darrers llibres ha estat un assaig, no? de foment de la lectura, i recordar, doncs, com molts escolars d'aquest país hem llegit a L'Ocell de Foc, doncs, aquesta novel·la històrica ambientada a l'època de l'infant Jaume, amb l'ordre dels templers, doncs, en el moment, doncs, que mort el rei Pere, i els templers, doncs, s'encarreguen del que és l'educació de l'infant Jaume, i per tant, doncs, bueno, aquest record per aquest grandíssim escriptor.
Algun comentari més? Domènec, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Estan parlant de l'Emili Teixidor, sí, de la seva trajectòria. No sé si voldries afegir alguna cosa més al que estàvem comentant.
Em sembla que poca cosa més es pot anar afegint ja, no? Ja.
Descansi en pau, no?
Sí, home? Exacte, sí.
Sí. Escolti, hi ha hagut una referència del Jordi Casas, aquesta nova llengua que s'ha inventat al Partit Popular, la llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental, que no sé si ara en els seus currículums hauran d'afegir aquesta línia, que també coneixen aquesta llengua. El govern aragonès ha evitat el terme català de la franja en l'esborrany de la nova llei de llengües i el denomina, com dèiem, llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental. L'executiu de Luisa Fernanda Rudi assegura que en suprimeix el caràcter impositiu i posa èmfasi en la protecció. La Generalitat ha dit que ho lamenta, però el que veiem és que el Partit Popular continua endavant amb la seva croada contra la llengua catalana, sigui a la Franja, sigui al País Valencià o sigui a les Illes Balears, on, per cert, s'han endut una bona sorpresa veient que la majoria de les famílies d'aquella zona continuen escolaritzant els seus fills en català, si no m'equivoco, un 92% de sol·licituds de continuar els estudis amb la llengua pròpia d'aquell territori. Què els sembla aquesta actuació del Partit Popular, que gota a gota...
Vaja, a mi em sembla una aportació inestimable al pensament i la pràctica lingüística d'aquest país. A més, aquella senyora que en teoria és la consellera de Cultura, sí, va demostrar tenir nivell de senyora, sí, diu, és que volem demostrar que és mínimament una llengua aragonesa. Diu, hòstia. Diu, bueno, l'únic que ens queda, el valencià ja no és català, que és valencià, vale.
L'únic... Vale, no.
Bueno, és igual, ara l'únic que ens queda és que els andorrans diguin que parlen amb andorrà, no? Ja haurem quadrat el cercle, no?
Però, i els algaresos amb algares.
Bueno, el poc sentit del ridícul, no? Perquè lingüísticament, algú, un lingüista des de fora es pot pensar que aquesta gent són imbècils, sí, podria pensar-ho, però...
normalment ho pensen,
normalment ho pensen, però clar, la intencionalitat que hi ha amagada darrere de tot això, i després la creuada no només és en els territoris de parla catalana fora del Principat, sinó també en el Principat, no?, amb les diferents sentències per carregar-se el que és el model d'immersió lingüística a l'escola.
Jo crec que, a banda, evidentment, del que deia el Jordi, del ridícul, etc., que dius, és que això tècnicament no se suporta, és que aquesta bona senyora, o aquesta senyora, és de Ripoll.
Sí, senyor.
Ha viscut fins als 18 anys a Ripoll, no és allò
aquesta
que...
Aquesta la consellera de
Ripoll. Sí, sí, sí. La consellera Maria Dolores Serrat.
Nascuda al Ripoll i estudiada al Ripoll. És a dir, només va marxar...
No, però no va estudiar gaire, aquest dia no va anar a l'Oca.
Sí, 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 sí. I això és el que volia dir. Em sembla que va estudiar farmàcia.
Ah, vale.
De filologia o de coses de... Encara que jo crec que només amb una mica de seny n'hi ha prou. I aleshores, tota la seva dèria és... que no estigui dominada, que puguin tenir alguna cosa pròpia, perquè diu que estan dominats per l'Institut d'Estudis Catalans, que són els que els hi fan les normes lingüístiques. A veure, tu, si parles una llengua, és normal que estigui sotmesa a certes normes lingüístiques. Ara, com se'ls ocorre això? Perquè Catalunya es pensen que domina Aragó, perquè hi ha una faula o una confabulació, més ben dit, contra el català per part del PP, perquè alguna cosa hi ha, perquè aquesta també considera que el fable o l'idioma, bueno, la llengua que parlin en Aragón, que jo crec que la parlen quatre persones, el Maño, i és una altra llengua, i dius, bueno, jo que allò sigui una llengua no ho sé, però que el català és una llengua ja molt consolidada, crec que sí. No sé si és degut amb una ja dic, que tot el PP diguin palo al mono, que és de goma, o si és degut a la incultura absoluta d'aquesta gent que agafa els ministeris.
A més, és una evidència tan evident que són dues llengües diferents. Sí, sí. Quan jo vaig una vegada a Oso de Cinca. El poble abans d'Oso de Cinca, no sé com es diu, però parla en català. El català occidental, no? Sí. És oriental occidental. I vas al poble d'Oso de Cinca, parlen un manyo tancat. Dius, doncs, evidentment, és que no tenen res a veure. Hi ha una frontera, no sé si és parroquial, administrativa i tal, no? Però que divideix les dues llengües i no té res a veure. El que passa és que jo també crec que això té a veure amb el tema de la Constitució, va fer una sèrie de comunitats autònomes, que algunes tenien un caràcter administratiu, però no tenien un caràcter, diguem-ne, regional, potent i tal, i també, bueno, artificiosament també s'ha volgut reformar aquest esprit, sí, regional. Jo crec que també hi entra, dir, no, nosaltres som aragonesos, sí, aquí tenim dues llengües, sí, les dues són aragoneses, una que diu que els valencians, això és valencià, no? Ara, el cas del valencià, bueno, pots dir, vale, valencià o català del País Valencià, però en aquest cas, dir-li aragonès el que es parla a la franja, hosti, tu...
És curiós, hosti, perquè tu, jo fa poc vaig estar...
Al final ens diran que nosaltres parlem el castellà de la franja oriental, també.
Vaig estar a la Catalunya Nord, i a la Catalunya Nord hi havia, que vam anar amb la Lira, i a la Catalunya Nord hi havia un senyor que era un xerraire català. Realment, allò, aparteu els enfants de la ruta, que hi ha obertures dangeroses, i dius, ostres, parlen... Clar, per no... I ell estava orgullós de que allò fos català. El que passa és que el català tenia tantes concomitàncies amb el francès que pràcticament si no sabies francès en tenies malament català. Però hi havia molta més diferència entre el català que parlaven aquells que no pas amb el valencià. I aquells estaven orgullosos de poder parlar català. Què fa que uns estiguin orgullosos i els altres s'han... al revés.
No, a veure, no és que la gent estigui orgullosa o no estigui orgullosa, eh? Diguéssim, més aviat el problema és que hi ha una certa política del PP, que a més és una política, diguéssim, del PP que no té res a veure amb en Fraga, perquè al cap i al fi, a veure, quan en Fraga va arribar a Galícia, el gallec no es parlava.
Efectivament.
I si algú ha promogut el gallec a Galícia ha sigut el senyor Fraga, eh? I que, per tant, a veure, diguéssim, dins del PP n'hi ha allò, hi ha xurres i hi ha merines, eh? Vull dir que no tot és... Bé, això, diguéssim, d'una banda. Però sí que realment dona la sensació que des del centre, des de Madrid, doncs es van imposant aquest concepte de centralisme. I llavors no és tant que hi hagi una senyora que surti amb això com que algú li ha manat. És a dir, a veure, què ha passat amb l'alcalde de Manacor? L'alcalde de Manacor surt i diu, no, escolti'm, això és una bestiesa, jo no ho voto. L'han fotut fora del partit.
Sí, clar.
Així és, eh? Vull dir, aquí, nemine discrepande, eh? Dic, no, per tant, home, és molt fort, eh?
Sí, però jo crec que són aquestes coordenades de treure pit regional, però des d'una perspectiva, evident, de matriu castellana, de dir, bueno, a veure tu, això és...
No de matriu castellana, de matriu madrileny, que és molt diferent,
sí.
Eh?
I això és, els catalans, això és una invasió imperialista, no? I aquí tenim la nostra pròpia coseta i tal, però és clar, hi ha límits i límits. Et pots inventar una bandera, pots inventar... Però, hòstia, inventar-te un idioma és més complicat, no? O un himne el pots escriure, però inventar-te un idioma és complicadot, no?
Toni.
No, a veure, insistir que no es tracta d'un cas d'ignorància, com dèiem, sinó ben bé d'una intencionalitat política.
Clar, clar, sí.
El fet de Galícia promoure el gallec, doncs segurament les majories polítiques que ja anaven donant elecció rere elecció a Galícia no feia tema, no, que cap política o possible política secessionista, i per tant no feia nosa que s'aprengués i es promocionés el gallec. En canvi, el català fa pànic, i a més provoca pànic quan és la mateixa llengua que s'està parlant en tots uns territoris que anomenem els països catalans i que tenen una trajectòria històrica comuna. Tot això fa una por terrible des de l'estat espanyol, i per tant la intenció és claríssima.
Però a més és allò de les elites normalment, bueno, la confrontació i marcar territori van molt més enllà del que és la tranquil·litat de la ciutadania, no? Perquè jo estic, sí, a tot arreu, i a Mallorca segur que ningú es planteja que si ells parlen una cosa que no es diu català, tant, ningú se va... I a la Franja, que suposo que tots estan contents de ser aragonesos, perquè no crec que ningú es consideri...
I de parlar el xapurriau, perquè no
el xapurriau. Bueno, però vull dir, tothom està content de ser aragonesos, i en canvi ningú es qüestiona que estan parlant català. I quan molts nens, entrevistaven nens d'un col·legi, que deien, no, que estudiem català, entre altres coses, perquè... ens va molt bé, perquè si anem a l'escola a Lleida, si anem a la universitat i tal, qual, però ningú es qüestionava la seva aragonesitat, en canvi tothom tenia clar que parlava el català. I els que ho encabronen, per entendre-se, és des de dalt, vull dir que és absurd.
Però fixeu-vos que a sobre, recordo un discurs que va fer el rei, no sé si fa 2 anys, i va dir, el espanyol no és un idioma d'imposició.
Ja fa més de 2 anys.
Això va ser,
bueno,
això va fer des de Botswana, no?
No, ara no el tenim a l'Aràbia Saudita, no? L'hem tingut aquests dies.
Ha anat a donar pes a Maldives.
Però fixeu-vos que diu que
no
és un idioma d'imposició, i resulta que a Mallorca, a les Illes Balears, estan insistint en que, escolti, a veure, que això és culpa dels professors, que els professors influeixen amb els pares de que l'educació sigui en Mallorca, en català. De que això no sé què, i això, però, si no és un idioma...
El pitjor d'aquell discurs del rei és que ho feia en perspectiva històrica. O sigui, que ell parlava de que la llengua espanyola mai havia estat una llengua d'imposició. Clar, que parlin amb tot, bueno, amb tota la generació dels meus pares, que tots no, van estudiar en espanyol per obligació.
Té uns assessors, que no sé. Ah, doncs no és a Mallorca. Si hi ha un president que es diu Bausà i no he sentit mai parlar en català, aquell tio.
Sí.
Mai l'he sentit parlar, no?
Sí, sembla que a més no...
I la democràcia interna del Partit Popular, que quan té un diputat que vota en contra d'una decisió que representa que pot fer-ho, com se'l represalia fins a les últimes conseqüències, i li han demanat que abandoni els càrrecs que ha obtingut a través de les eleccions.
Jo li he dit, seu allà. No, 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 que li he dit, tu has de ser allà, sí, va ser molt bo. I anava a ser, no, el va, tira que canvia... Bueno, seguim, va.
I els mateixos que diuen que no es polititzi la llengua, com, des de tots els àmbits que poden, gota a gota van
ara veurem a veure què diu la Sánchez Camacho.
Bé, de fet el Partit Popular ha parlat ja sobre el tema, ha sortit l'Enric Millo, que diu que respecta la decisió i que, clar, respecta també la no ingerència, no valoren el que ha decidit el govern de l'Aragó.
L'Enric Millo molt prudent ha evitat que li fotessin un calbot, eh? Això és simplement la seva declaració, eh?
L'Enric Millo, que era aquest senyor que estava a Unió Democràtica, sí, en el seu moment a Girona, i quan va veure que no, vaja, que no progressava, sí, que va fer un canvi de samarreta, de qual cosa,
de Sabadell, aquest senyor, eh?
Ah, sí? És de Sabadell?
Se'n va a viure a Girona, però és fill de Sabadell, el Millo, però és igual.
Vaja, doncs...
El millor no és allò que es menja, mengen els canaris.
El mill, sí.
El mill, mill.
De tota manera, pots dir això és per ignorància, però fixeu-vos que estem parlant d'una senyora que va néixer a Ripoll. Estem parlant d'un senyor que ha sigut d'Unió Democràtica de Catalunya, que és catalanista de... I com pot ser que... Sí. I com pot ser que nosaltres de Llotges, pues no ho sé, que si ho vegin per ignorància, però és que això ja no és ignorància.
Però clar, si el senyor aquest de Mallorca l'han represaliat per votar en contra, si sortís algú del Partit Popular de Catalunya defensant que no es pot cometre aquesta bestiesa, què li farien, no? També suposo que se'l carregarien, no?
Per això dic,
seguint la mateixa regla de 3.
Sí, el millor ha sigut absolutament prudent i el que ha evitat ha sigut un calbot i s'ha acabat, vull dir, és això.
Sí, sí, queda clar. Escoltin, volen parlar de la situació.
I la Sánchez Camacho farà el mateix, eh? Si diu alguna cosa, farà exactament
si
el
diu
mateix.
Alguna cosa.
Si diu alguna cosa. Tot és culpa del pacte.
De totes maneres, ho dirà molt més llarg i amb molt menys contingut. Sí.
I molt contundent.
Sí. I amb molt menys contingut, perquè saps que és una persona que té una parla fluida, extensa i de més...
Home, té òrgans, res, òrgans no, adequats per ser-ho.
De tota manera, jo crec que ella personalment ho està fent molt bé. Eh? Ella personalment ho està fent molt
bé. El què?
Diguem la campanya mediàtica.
Ah, val.
Perquè fixa't que en el fons han orreat en el PSC. No, només surt la Camacha, tu.
Va, això també.
I amb una contundència.
Això no és mèrit del PP. No. Això és
mèrit del PP.
Exacte.
Li va donar una canxa...
Sí.
Bueno, ara, no ho sé, que no ho sento amb això, perquè és un altre tema aquest, va.
Escolti, sobre la situació econòmica.
Anem a parlar d'economia, que és el que
interessa. El Jordi sí que estudia durant tota la setmana.
No, home, sí, tota la setmana preparant-me l'entrevista.
Rajoy nega qualsevol pressió del G20 per concretar el rescat del sistema financer.
Okay, mai té pressió.
Europa es compromet a mantenir la integritat i estabilitat de la zona euro. Alemanya, diuen, permetrà que els fons de rescat europeu comprin deute dels estats, segons The Guardian. Per tant, tenim una situació econòmica, tenim aquesta reunió del G20 que representa que potser surt alguna mena de conclusió o pla per intentar estabilitzar la situació econòmica. Representa que després de les eleccions gregues hi hauria d'haver hagut més estabilitat, però hem vist com la prima de risc continua elevada, els interessos que es paguen pels bons també són elevats i la borsa no acaba de treballar. De Guindos va sortir aquesta setmana dient que calia una mica més de temps per concretar-ho i per estabilitzar tot i que en aquella roda de premsa que ens va dir que tindríem 100.000 milions d'euros, ja va dir que la cosa estava més tranquil·la i que per tant el govern espanyol podia agafar un avió amb el seu president i anar a veure un partit de futbol. No sé com veuen aquesta situació, ho dic perquè cada dia ens van dient que ens tranquil·litzem.
No sé per això si hi va anar a títol institucional o a títol privat i qui va pagar l'avió. I si l'avió, diguéssim, el va convertir en el príncep per estalviar despeses o no, cada qual va anar pel seu compte.
De totes maneres,
i per tant no va ser un avió, sinó que van ser dos avions. No, ho dic perquè, bueno, aquestes coses també val la pena de ser.
I després resulta que el Ribó, perquè viatja com a representant dels defensors dels pobles de tota Europa i fa un viatge al mes, li busca les pessigolles, és surrealista tot plegat. Per cert, el dijous, que és el dia que en teoria formalment demanaran el rescat bancari,
posant l'adjectiu
bancari. I el dia que l'Eurogrup es reuneix a Luxemburg, vinga, empollat, per discutir les condicions i tal i qual, aquest dia estarà al Brasil.
És veritat.
Al Brasil. Ara, de totes maneres, el tema del Rajoy, jo crec que és un tema de serietat. És a dir, a veure, si tu plantes cara, plantes cara. Jo ho comparo amb lo de Grècia, no? Amb el Cipres, aquest, aquest ha plantat cara, no li ha sortit malgrat que ha guanyat l'altre, però ha tret un 27% del vot i tal, però ha fet canviar el discurs de les altres forces polítiques gregues, inclús de la Comissió Europea i del ministre de Finances alemany, que diuen, bueno, potser sí que hi ha marge per negociar tal. Bueno, el Rajoy, vull dir, ha plantat cara malament i ha sortit fatal. Quan el del dèficit, va dir, no, el dèficit el marco jo, un 5,8%,
sí.
I l'altre final 5,3% i emprenyats. El tema del deute, no, a mi no m'ha l'he demanat jo. I a més, escolta, el deute serà, no afectarà el dèficit i no afectarà el deute públic, tal i qual. Sí. Patapam! I han dit des d'allà, no, escolti, és que això va al dèficit i això va al deute públic, augmenta el deute públic, augmenta el dèficit. Perquè no està previst canalitzar els diners directament del fons de rescat a la banca. Bueno, és que no en certa ni una, i sobretot hi ha pit. Ara pot anar aquí pel món, home.
És que el ridícul que va fer amb aquella portada del diari de Nova York dient, sí, pot dir-ne tomàquet, però sí, això és un rescat?
Sí.
Sí.
No, Sí. És que, bueno, a veure, pocs caps d'estat s'han vist insultats d'aquesta manera, eh?
I, bueno, i encara, no, i encara traiem pit, no?
Sí. Sí, i ell no s'ha donat per al·ludit,
no,
eh?
No,
ell no s'ha donat, i continua dient tomàquet, eh?
No, bueno, per això, jo admeto, aquí, a la zona travesses, un any de vida governamental, diguem jo, aquest home.
A veure, jo crec que aquí hi ha un problema, i és l'orgull espanyol. I l'orgull espanyol s'ha demostrat, i no sé si va ser cosa de l'imperi, que allò dir-li... Bueno, devia ser cosa de l'imperi. L'orgull espanyol, que jo crec que l'exèrcit espanyol mai ha guanyat una sola batalla, l'orgull espanyol...
Sí, home, portes a dins.
No,
portes
a dins. No, sí, i a Flandes, i a Itàlia, no, sí, que havien guanyat. Sí.
M'agradaria veure-ho tot això. Llavors, el cas és que aquest orgull espanyol ens porta...
L'exèrcit de la monarquia, per dir-ho.
Sí, clar.
Ens porta, realment, ens porta a dir que s'estimen més... morir drets que viure de genolls, s'estimen més en mantenella i en mendalla, etc. Hi ha un munt d'exemples d'aquests sobre l'orgull espanyol. Aleshores, crec que aquest orgull és el que els impedeix dir les coses clares. Per què no diuen, miri senyors, doncs ens vam, la cosa va anar malament, etc. etc. Jo crec que en aquest moment en Rajoy té de compareixer urgentment en el Parlament. I dir, escolti'm, senyors, estem així i estem aixà. I prou de mentides. Crec que tu, Jordi, ho has resumit molt bé. Primer deien que això no era un rescat, que dius, ostres, sembla que a través del FROP... bueno, ara el que diuen és, anem a separar el deute bancari del deute sobirà, perquè si no fem això, anirem malament. Jo crec que si un mestre diu, escolta, si estudies t'aprovaré, si tu estudies, el mestre t'ha d'aprovar. Però nosaltres jo crec que estem fent els deures, i s'estan fent els deures ja des dels temps del Zapatero, que no vinguin a dir que són els 5 últims mesos de... S'estan fent els deures, i resulta que no ens aproven. Llavors jo crec que algú ha de prendre consciència de veure com ens sortim d'aquí. Si ens han dit fes això i fes l'altre, i ho fas, doncs llavors això ens n'hem de sortir.
Segurament encara no coneixem la magnitud de la tragèdia, no? Perquè
sí,
cada pas que es dona sembla que és una equivocació, un error, anem canviant d'estratègia cada 2x3, ara es demana, no? O ja es va manifestar que aquest rescat a la banca és perjudicial, ara es demana un rescat directament en el deute dels estats. Bueno, doncs fins que no tinguem clar què és el que està passant, en quina situació real estem, doncs difícilment no podrem prendre decisions correctes.
Jo, a part de no sé si saps la magnitud de tejada, jo crec que a part alguns no saben el que representes d'Europa. En quant a que t'has de moure... El que representes d'Europa, que t'has de moure entre unes coordenades de serietat, no? Jo crec que això no... D'això no s'és conscient, de la impressió, tu.
És que una mica, diguéssim, el Rajoy adopta, saps aquell paper de l'Hidalgo, del Buscón, sí, Don Pablo, que no tenia que menjar, però per sortir al carrer tirava unes molles de pa a la barba perquè semblés que hagués menjat.
Sí,
doncs és exactament això. I és clar, a veure, la gent de fora ho sap. I diu, escolta, perdoni, però aquest senyor està fent el ridícul, no?
Bueno, però si el primer que va dir... I precisament li ha donat un capot a Rajoy, no, encara que sigui d'una altra ideologia política, va ser l'Holand que va dir, home, potser s'haurà de rescatar la banca espanyola. Sí. Me'n recordo que va dir, i des d'aquí, oh, aquest senyor, no, al cap d'una setmana ja hi érem. Estima, és que clar, que siguis l'últim en enterar-te'n per entendre'n quan ets l'afectat, home, lleig.
Ara, vosaltres penseu que hi ha algú que sàpigui, com deies tu, la magnitud de la tragèdia? Ho dic perquè quan van venir uns senyors a fer unes proves d'estrès, i sembla que de les proves d'estrès de no sé quants bancs, allà es va sortir. Ara han vingut uns altres consultors.
S'està esperant el resultat demà passat.
Demà donen el resultat aquests tres. Però de l'1 de Bankia es veu que ho han allargat fins al setembre, fins al desembre, perquè la cosa es veu que hi ha...
No, Bankia, els detalls de tots els bancs.
Potser són els detalls
sí,
de tots
són,
els bancs.
Allò són auditories.
Ho han allargat, sí, exacte, els arrodoniments.
Necessiten fulls per anar posant els zeros.
Llavors, clar, el Rajoy diu, jo no puc demanar la quantitat exacta que d'allò, fins que m'ho diguin els consultors, que d'allò, els consultors, jo no m'ho imagino. Uns senyors que los hombres de negro, perdoneu, los hombres de negro, que han d'estar allà i en un mes veure que els hi ensenyin tots els balanços, que els hi ensenyin tots els vitricolls que deu tenir la comptabilitat d'allò, i d'allà treure una, jo crec que és una tasca dificilíssima. Ells sabran,
però a veure, si precisament es va donar la línia de crèdit i es va tirar alt, es va dir que es tirava sí. 30.000 milions alt, sí. De 100.000 milions, demana-li ja. A no ser que estiguin esperant que surti més de 100.000 milions, que llavors sí que ja,
llavors ja...
apaga i vam-nos, sí, no? Però si et donen una línia de crèdit i diu, no, anem sobrats amb 40.000 milions, doncs pues demana'l ja, perquè saps que estàs dintre d'allò, i clar. Si no els necessites tots, millor. No sé, és que no sé què estem esperant.
Bueno, el que passa és que això és com una pòlissa de crèdit, sí. I llavors de l'honor disposat també pagues interessos.
Bueno.
I clar, segons sembla, el capital li deixen al banc, però els interessos es paga... Va
no, el capital el deixen a l'Estat.
A l'Estat.
L'Estat a través del FROB ho injecta a la banca. I va, s'acumula el deute espanyol, que es dispararà fins al 90%, i els interessos van al dèficit.
Que vol dir que ho farem nosaltres, bàsicament.
Després l'esperança és recuperar-ho.
Ja.
L'esperança és recuperar-ho, però com els bancs no, allò, no el recuperes.
I amb els interessos.
Aquesta és altra que deia el Cruyff.
Sí, però el problema, diguéssim, de la banca és que o aclareix el forat, diguéssim, de la bombolla immobiliària, o no hi ha solució.
Clar.
I aquest és el gran problema. I això és el que ningú s'atreveix, diguéssim, és aclarir el tema de la bombolla immobiliària. És clar, a veure, no és el mateix que el que hi pugui haver-hi per vendre aquí a Sant Cugat que el que hi pot haver-hi per vendre en un poble de Guadalajara o això de Cesenya, no? Vull dir, esclar, són realitats absolutament diferents. El d'aquí a Sant Cugat, tu saps que trigaràs una mica més o una mica menys, però s'acabarà venent. I a més és claríssim. A veure, tu veus el que han baixat els preus, diguéssim, amb altres poblacions aquí al voltant, i el que han baixat aquí a Sant Cugat, dius, perdona, què ha passat aquí? Com és que Sant Cugat no va ser? No, perquè doncs, tothom està absolutament convençut que això s'acabarà venent. Ara, el de Cesenya és que ni regalat.
Sí.
Ni regalat. I aquest és el problema. Si tu has d'agafar Cesenya i has de posar valor zero, hòstia, això és molt fort,
Sí, zero.
No, però el que impactarà més en els balanços dels bancs no és ja l'habitatge avui que n'hi ha, sinó el sol. Que això és zero, el valor del sol sí que és zero. L'habitatge, doncs mira, pots que baixar l'habitatge un 50%, doncs mira, on hi havia 100, hi ha 50, però no on hi havia 100 del sol és zero, perquè efectes comptables de balanços del banc, el sol és zero.
Però és que això era zero en el moment en què van concedir les hipoteques.
Sí.
De fet, és una de les conclusions que es dibuixaven en el reportatge que va fer TV3 el diumenge,
sí,
no sé si el van seguir,
sí.
Que porta dos reportatges magnífics, sí. El de les preferents i aquest del sector immobiliari, els companys de 30...
Que a més va agafar immobiliàries petites i tal, però bé, s'havien fotut unes patagades d'aquí a Tanganyika, no?
Jo com a conclusió penso que el que va inventar...
Aquella acadèmia, ja?
No, d'aquest tema com a conclusió econòmica. Jo entenc que el que va inventar la moneda única... per Europa, vas dir, ostres, que bé, tu, que maco. Però no es podia imaginar que només amb la unitat monetària no arribarien enlloc. O sigui, al cap de 10 anys s'ha demostrat, no sé qui va ser l'entès que va dir, home, però al cap de 10 anys s'ha demostrat que només amb la unitat monetària no en tenim prou. Ara estan dient que hem de fer polítiques fiscals comunes. Tant de bo, perquè nosaltres a Catalunya, sempre que hem depengut de Brussel·les, hem sortit guanyant.
Bueno,
que quan depenem de Madrid...
Ja parlem d'aquí un parell d'anys.
Mira, tu mira, el corredor del Mediterrani ja ens veuràs com des de...
Això no és política fiscal, però és igual.
Bueno, no, però vull dir-te que a mi les polítiques fiscals... Sí, les polítiques fiscals comunes jo crec que han d'existir, etcètera. Jo crec que ens hem de fer més Europa. I la conclusió és que jo crec que l'euro sol, per si sol, no ha salvat Europa.
Més Europa sempre i quan hi interlocutem directament.
Naturalment.
Perquè el més Europa, quan hem de passar per Madrid...
Però més Europa vol dir menys Espanya. Clar, si guanyen els poders, els que el perden.
Sempre i quan que decidim menys Espanya.
Digues. No, que aquí nosaltres, els que tenim aquesta òptica, que ho veieu tot de color, amb les quatre barres i tal, us veureu una cosa. Menys Espanya i menys Catalunya. Menys Espanya i menys Catalunya. Perquè, avui dia, perdona, els pressupostos de Catalunya, igual que els de Castilla Mancha tal, estan fiscalitzats per la Unió Europea, a través d'Espanya, però igual, fiscalitzats. Hi ha una llei que diu... el que pots endeutar, el dèficit que pots tenir, el que pots augmentar les despeses, i a veure, passarem o no passarem, però estarem tots encudillats. Bueno, però jo ja hi jugo, això.
Però evidentment, clar.
Això ja hi jugo, si hi ha unitat política, etcètera. Ara, estic d'acord amb tu, que quan van entrar a la Unió Europea, clar, a veure, no tot és una moneda única, hi ha una cosa que es diu nivell de productivitat, de competitivitat, capacitat d'exportació, etc. I després, responsabilitat, perquè clar, aquí el del passar entre l'any 98 i l'any 2007 va ser una irresponsabilitat absoluta, no?
Sí, sí.
Que, bueno, de tots plegats.
Però ells parlen, si no m'equivoco, d'interdependència, que això ja és un concepte que queda clar, però que la interdependència no sigui en Baraja, sinó que sigui en Brussel·les directament. Si un estat més a la Unió Europea, que és la forma que et permet ser un actor en igualtat de condicions respecte a les altres.
Això és una visió en opció política com tantes altres.
Sí, no, però jo estic dient, que el Pasqual d'Usoy, en Samuel i el Toni Ramon van per aquesta via, pel que he entès, per deixar-ho més...
El que és evident és que una Europa, que al cap serà una Europa federal, a veure, seguirem estant... És que la solució, passem o no passem, serà una estructura federal. Els estats perdran sentit i també les nacions amb voluntat d'estat també no tindran un estat com el que aconseguim ara, Vull dir, val pels dos les concepcions, Hi haurà, una distribució federal del poder polític, no serem capaços de veure quin serà el disseny definitiu, que al fi del cap, en aquest sentit, jo també soc federalista europeu, clar, perquè al fi del cap l'estructura serà federal al final,
Jordi, el que hem d'estalviar és una estació, i el que no pot ser és que cada vegada que hem de passar per Madrid, si aquest estat federal europeu, nosaltres som un d'aquests estats federals, segurament hi guanyarem. Si no, mentre ells diguin que el corredor prioritari és el Mediterrani, però Espanya, por huevos, digui que no, que és el central, ja podem ser tot lo federals que vulguis a Europa. Dic que no ens en sortirem, per tant. Jo crec que el que, sota el meu punt de vista, el que hem d'eliminar és aquesta estació a mig termini.
Però mentalment afecta el País Valencià, i Andalusia, i a Múrcia, vull dir, veure, no afecta només a Catalunya.
Però aquests són capaços, per no fer la inversió a Catalunya, són capaços d'ofegar el País Valencià. O sigui, la seva obsessió anticatalana està arribant a uns nivells que, o fins i tot de fer la giragonsa d'arribar amb un corredor mediterrani fins a València i fer-lo entrar per Aragó, No m'estranyaria veure aquest dibuix.
Jo diria que més que fer la guitza amb uns, jo crec que és fer la pilota també amb uns altres, no? Quedar bé amb uns altres també, no? Vull dir, des de petit es vol quedar bé amb uns amb altres, no? Perquè quan estàs fer així, el mediterrani, sí, però també aquest, no? Dius, bueno, vale.
Domènec.
No, el cas del corredor del Mediterrani, com que les racionalitats són les racionalitats europees, vull dir, a veure, a mi no em fa patir, vull dir, és a dir, Europa acabarà dient, si jo poso els diners, el corredor passa per on dic jo pago i el faig passar per aquí, i s'ha acabat, Això amb aquest aspecte sí. Ara, amb l'aspecte d'Europa, jo continuo insistint que una cosa és una Europa de les nacions i una altra cosa és l'Europa dels estats. I per tant el que hem de superar és una mica la idea aquesta de l'Europa dels estats, és a dir, si hem de convertir uns Estats Units d'Europa, cagada, ha de ser una altra cosa, i això val per aquí, val pel nord d'Itàlia i val per algunes zones de França, i a veure, i França costarà moltíssim, moltíssim, perquè des del rei Sol, que en fi, aquest centralisme, vull dir, és molt dur, Així és com, doncs, per exemple, Bèlgica o Alemanya tenen unes tradicions, doncs, molt diferents, o Txecoslovàquia, que va ser capaç, diguéssim, de dividir-se i tot plegat, aquí costarà molt més,
Però pensar que després s'hauria de fer el mapa, no? S'hauria de fer el mapa. Mira, quan el Mazzini va fer el mapa d'Europa no va tenir en compte Irlanda, no? Bé, s'hauria de fer el mapa, que s'entén, per nacions d'Europa, que n'hi ha 150, és que si 150 s'han de relacionar directament amb Brussel·les, apa, vámonos, aquest és un altre debat. Cada Länder alemany és una relació directa amb Brussel·les, però esclar, és que aquí, cuidado, la cadena teva és complicat. Jo penso que l'únic que està clar és que el futur Europa ha de ser federal, no sé quina serà l'estructura de baix, però ni les nacions sense estat tindran estat, ni els estats seran com ara. Això ho hem de tenir claríssim. Els estats ja no tenen moneda única, ni exèrcit...
Però
ni...
qui tindrà presència a Brussel·les, per entendre's?
També la tenim ara,
Amb el Consell de les Regions, vols dir?
El Consell de les Regions
o... Que no serveix per res. Bueno, és un òrgan consultiu conec gent que hi ha treballat i diu que serveix de res.
Perdona, Josep, però tu pots pensar que hi ha una comissió europea que hi haurà 120 representants, 120 comissaris de totes les nacions d'Europa? Tu creus que hi haurà una comissió europea amb representants de tothom? Home, per l'amor de Déu, evidentment que no.
El problema que...
Però podem crear una nova estructura on siguin presents estats més petits? Per exemple, si hi ha un procés en què sorgeixen nous estats per tenir-los en compte?
La representació del Parlament pot ser com vulguem. Però òrgans de decisió executius no podrà haver un representant del que en diem nacions o regions d'Europa, això és impossible. Per tant, l'estructura s'haurà de reinventar una mica.
Bueno, no vas dir que mai em posés la paraula impossible a cap repte, però comencem, està molt bé que estiguem ja parlant de com interlocutorem amb Brussel·les, però em sembla que tenim passos previs a fer a casa nostra, tant com començàvem parlant per la defensa de la llengua, com per la defensa de les infraestructures, com per la defensa d'una fiscalitat justa. Em sembla que fins que no esdevinguem alguna cosa més que una comunitat autònoma, em sembla que ho tindrem difícil.
I fins que no, clar, perquè aquí només mirem portes en fora, portes en dins, fins no ens creiem, per exemple, que el Consell de Garanties Estatutàries serveix per alguna cosa, perquè clar, tenim un Consell de Garanties Estatutàries provat amb un estatut del 2006 que no està impugnat pel Tribunal Constitucional, i les resolucions el govern de la Generalitat se les passa per l'entrecuix. Sí, sí, és així. Ha dit que la reforma laboral atenta drets fonamentals, ha dit que la reforma sanitària és el mateix, i no hem presentat recurs de inconstitucional a Madrid sobre aquests temes. Bueno, pues vale, si no ens creiem els propis organismes que tenim aquí, ho sento, no t'ha tocat.
Però amb aquests temes concrets podem estar d'acord, però això què treu de que construïm un estat propi? Però,
escolta, si a l'autogovern que ja tens no l'exerceixis en plenitud, escolta, a veure, i a més afecta les polítiques internes, perquè aquí només m'hem portes en fora, però l'autogovern té una vertent en portes endins, perquè jo si vull autogovern és per tenir una Catalunya més cohesionada, més justa i tal i qual, jo soc independent, però si independent com és, no ho sé tu, vostè com, què vol, la independència de l'Argentina o la independència de què diu?
Però d'entrada tindràs...
Jo amb això soc molt leninista.
Tindràs entre 16.000 i 20.000 milions més per fer cohesió.
Lenin va fer un llibre del 1907 que deia democràcia, no, llibertat per què? Jo dic independència per què? Amb això soc molt leninista, ho sé.
Però d'entrada, Jordi, tindràs entre 16 i 20.000 milions més d'euros per fer cohesió. Per fer cohesió, per fer les polítiques que vulguis.
Però
de moment no els tens.
Això ja ho veurem.
De moment no els tens.
Això ja ho veurem. Això ja ho veurem, tu. El que sí que sé és que jo tindré bastants més anys que els que tinc ara.
Sí, veig que el Jordi...
Espero que no masses.
Li segueixen quedant tics sindicalistes, vull dir que veig que...
I de per vida.
Has de per vida, això ja.
Això imprimeix caràcter com el sacerdoci.
Ja no es cura, això. A veure, del que deia dels estats d'Europa, pot passar el que ha passat aquí amb el Café para Todos, que és que resulta que llavors surt Astúries, que s'ha d'inventar, com dèieu abans, l'himne, no és Astúries, pàtria querida, va, per fot-li.
És com un himne molt nocturn,
Nocturn i etílic. Anava a dir que i autonomies que no la volien de res. També pot ser que si surt d'Europa de les Nacions hagi dit, jo també. I dius, bueno, pues ja anem malament. A lo millor Andalusia és una altra nació d'Europa.
Ja ens haurem d'inventar la llengua europea.
Això no ho sé. I del respecte d'abans, jo estic segur que Europa, el que mirarà del corredor mediterrani, el que ha de mirar és el cost-benefici. Jo crec que tots els projectes que presentes o que realitzes han de tenir una relació cost-benefici. I estic esperant a que aturi l'AVE de Galícia. Estic esperant que ho aturi. Encara falten no sé quants milers de milions per invertir, mentre que aquí em sembla que se n'han donat 350 pel corredor mediterrani. Escolti, han de dir, pari això i faci l'altre. Per això jo crec que entrar a Europa, per mi, seria racionalitzar. Evidentment, com deia el Jordi, és possible que rebem, que també ens tocarà rebre a nosaltres, però ens tocarà rebre amb el bon sentit i per una causa comuna.
Però jo no... insisteixo, no esperem que Europa ens solucioni el problema, jo crec que primer l'hem de solucionar nosaltres aquí, i després poder jugar amb un marc europeu que ens sigui beneficiós, però no esperem que aquest Café para Todos de les Europes, de les Nacions ens solucioni, perquè ens sembla que fins que no prenguem la decisió a casa nostra...
Però això de veure Europa que ens ho solucionarà tot, me'n recordo fa molts anys quan estava debatent l'entrada a l'OTAN el 80 i pico, no?
82?
Vaig anar a un debat, un dia que havia nevat, per cert, va enviar un debat a Terrassa allà, fer un debat amb una entitat. Mira, els joves d'Unió Democràtica que volien contestar dues opinions diferents, i vaig anar jo amb un senyor molt nacionalista que ha tingut les càrrecs responsables d'aquest país, que el nom comença amb Miquel, no diré el nom, que deia que l'entrada a l'OTAN, no t'ho perdis, que l'entrada a l'OTAN servia per l'autodeterminació de Catalunya. No dic res més.
Serviria per què?
Perquè l'autodeterminació és autodeterminació, l'entrada a l'OTAN. Bueno, en fi, és igual. No dic res més. Vull dir que a vegades aquestes coses que veiem la solució, la panacea en l'autoritat superior que deien abans. Digues alguna cosa.
Sí, home, Domènec, tanca, va, si us plau.
No,
si pots animar-nos una mica, t'ho agrairem.
No, és que el tema d'Europa és un tema, diguéssim, que és molt complex, i és un tema, diguéssim, de si realment hi ha una voluntat de fer una Europa unida o no. I això de moment no és una cosa que s'hagi vist, eh? Vull dir, aquest és el problema que ha tingut sempre, eh? Sempre. Jo recordo que l'any 68 vaig estar amb una sèrie de coses europees, això, i realment en aquells moments, doncs, a veure, hi havia una gent amb una gran bona voluntat, però també hi havia una gent amb uns grans dubtes, eh? De com acabaria.
Ja veurem com acaba. Moltíssimes gràcies als quatre.